Així comença un nou programa de Dignitat Rebel.
Homie, diles tú, la juventud se me escapó sin su virtud. The streets smells misery and blood, ya solo te rima en cualquier neighborhood. ¿Quién soñaste ser? Al creer poderme arrestar, like a star, brilla sin conquistar. Sin mi abogado no te pienso contestar. Babylon, stop, kill elimination. Babylon, verás libre mi generación. Rimar mi primera acción y al pintar vi otra solución. Pobreza sin condenar, violando la paz erradicamos el amor. No ser capaz de confrontar el temor. Si no hay error, no hay perdón. Con o sin condón, respeta la otra condición. Forjándonos en el frente, forjándonos en un mundo indecente que achucha con hambre a la gente, condena la mente del inocente. Forjándonos en el frente, forjándonos en un mundo indecente que achucha con hambre a la gente, condena la mente del inocente. In sorrows, we pray every day to Prophet Marcus Garvey. Unia, cause we believe in it today. Singing, I will fight like yesterday. Yes, solo, coming soon. Reflected on the moon, the Afro gloom. The show must go with the flow. Man, feel the vibes and make it slow. Forjándonos en el frente. Forjándonos en un mundo indecente que achucha con hambre a la gente, condena la mente del inocente. Forjándonos en el frente, forjándonos en un mundo indecente que achucha con hambre a la gente, condena la mente del inocente. Nous sommes déjà là, Babylon nous verra, le flic nous suivra, rien ne changera, la vie c'est comme ça. On cherche pitié, Babylone est pourri. On vient sans merci, oui. Nous sommes beaucoup plus qu'un MC. L'Afrique est friquée et nous sommes gâtés. Néocolonisation c'est la francophonie. Aujourd'hui, nous sommes ici, please. Ne plus couper notre avenir. Les panthères noirs sur le microphone. Mec, peux-tu nous recevoir? Forjándonos en el frente, forjándonos en un mundo indecente que achucha con hambre a la gente, condena la mente del inocente. Hablemos del soñar, para empezar, permítanme analizar, cortar, concatenar, pegar, sentir el sentido de dicha frase a la hora de rimar. Abordemos la historia del tiempo y el sueño, advierto, no hablo de sueños dormidos. La revuelta, quieras o no, es el signo del humano, pues todo humano en cierto modo está oprimido. Estados sin pueblos frente a pueblos sin estados, todos son sueños calculados de diferentes operaciones con métodos abstractos que dan resultados perfectos, exactos, posteriores. La única respuesta, traduzco, independencia. Presentes, os invito a estar presentes en mi presente. Navegad en esta parte de la mente de un afrorimante. La historia del sueño es tan antigua como la propia humanidad. Madres, sangres y hombres, la cadena de sucesos encadenados al rimadero. Afro, no te agaches, tú te quieres poco. La tele encendida no sirve de espejo, man. Apágala y verás tu reflejo delante de los nuestros. Marcha certero, pues siempre hay un hermano en este lado. Gano, aunque siempre solo, solo duran los duros, gobierna el duroso, poderoso sabio por mala sabiduría. Forjándonos en el frente, forjándonos en un mundo indecente que achucha con hambre a la gente, condena la mente del inocente. Hey, hey, hey.
Yes, Afro Negros.
Afro B.
Yeah, Africa.
Doncs això era el tema de Ja Solo, raper afro de Lavapiés, que lluita per la visibilització de la comunitat africana en aquesta península. I d'alguna manera volem donar pas també a un petit gest de solidaritat amb Contrainfo.cat, un projecte assembleari autogestionat de contrainformació d'aquí de Mallorca, i que aquesta setmana ha rebut diversos atacs de mitjans de comunicació que no volem esmentar aquí, i és per això que deixem, o us deixem, o us animem a que escolteu els diferents programes de Ràdio 77 aquesta setmana, on hi haurà una especial antena lliure, solidaritat, amb Contrainfo.cat. Donem pas a la dècima trobada de la comunicació organitzada per la Xarxa Nacional de Mitjans Alternatius de allà a Amèrica Llatina, on Diana Cordero de Caos en la Red fa una intervenció bastant interessant pel que són els mitjans comunitaris.
¿Qué tal? Buenas noches. Hoy me enfrento a un gran desafío porque siempre se me da mejor hablar o escribir y no leer. Pero la compañera me dijo que eran 10 minutos y hablando me di cuenta que pasaba de media hora. Y como tenía muchas cosas para decir, dije, bueno, vamos a ser concisas. Y bueno, en principio quería comentar algo que obviamente no escribí, pero que lo voy a hablar, y tiene que ver con el excelente video. Y mostraba muchas situaciones de alta represión en América Latina, y quiero contar que esto también está pasando en el Estado español, es decir, la alta represión, la criminalización de las protestas es brutal, brutal digo por la cantidad de personas heridas, detenidas en cualquier tipo de protesta, cualquier manifestación pacífica, inclusive se los detiene a las personas, luego quedan liberadas con cargos, y eso más allá de las multas, cuantiosísimas multas de 300, 600 euros, algo loco realmente. Entonces la criminalización de la protesta es brutal en el Estado español en este momento. Quería como comentar eso, ¿no? Que estamos en este momento en una situación bastante parecida, lo que parecía que no iba a suceder, sucede. Quien se creía lo de las democracias europeas, ¿no? ¿Quién es, no? Sigo. Bueno, en principio presentarme y presentar a Caos. Me llamo Diana, hace 6 años que integro el colectivo de Caos. Paso un tiempo en el Estado español, otro acá en Buenos Aires. Y puedo decir acerca de Caos que desde el año 2001 que empezamos en la red, pero ya desde el 1987 que tenía presencia en las ondas la llamada Radio Caos, el proyecto no ha dejado de avanzar. A ver, ahí. En el terreno de la contrainformación, información alternativa, con una fórmula abierta y horizontal que permite la participación de todos y todas, siempre con una clara voluntad anticapitalista, antipatriarcal y de unidad en la lucha. A ver. El proyecto que nació en Terrassa, Barcelona, es ahora una organización que recoge las inquietudes de miles de personas de todo el Estado español, de América Latina y de varios países del mundo. Estas personas participan diariamente en su elaboración y su crecimiento, haciéndolo de forma exclusivamente voluntaria y con la intervención directa de quienes formamos el colectivo editorial que gestionamos la web. Podemos decir que en este momento contamos con cientos de colaboradores y colaboradoras de más de 35 territorios, así como compañeros y compañeras que aportan sus contenidos a través de la alternativa de libre publicación que tenemos en la página, que sostenemos como un pilar básico de la amplitud, el acceso a la comunicación y la libre participación. Al día de hoy, Caos en la Red es la web de contrainformación más leída del Estado español, con un promedio de 50 a 60 mil visitas por día y picos de 80 mil en situaciones especiales. Entre los más de 35 territorios está Argentina, que fue creado, Caos Argentina, en el 2009 y que cuenta con varios movimientos sociales, colaboradores y colaboradoras que participan comunicando sus noticias. Aquí en la sala hay una compañera y un compañero integrantes del colectivo de Caos en la Red, abocados directamente a Caos América Latina, con la cámara María del Carmen Pérez Obrado y el compañero Andrés Figueroa Cornet, que están presentes. En cuanto a las redes del Estado español, puedo mencionar dos. La primera se llama Red de Medios Sociales, que reúne a medios gráficos y audiovisuales, pero es de muy reciente creación, el 18 de mayo, estando yo allá inclusive, y está en un proceso de organizarse. También existe una red de medios audiovisuales llamada Toma los Medios, que es una red que comenzó a gestarse a finales del 2012, integrada por canales locales de televisión TDT en abierto, pero también con plataformas web como Toma la Tele, así como emisoras de radio como Ágora Sol Radio, periódicos como Madrid 15M, y gran cantidad de colectivos y comisiones de comunicación afines al 15M y otros proyectos que han ido naciendo en los últimos tiempos. No obstante, el eje de mi participación hoy es compartir con ustedes que existe una red muy activa que reúne también a personas de medios de esas dos redes que les mencioné. Es una red que no está formalmente denominada como red, pero que actúa como tal. Y reúne a personas de los medios, como dije, integrada por activistas, comunicadores y comunicadoras, que estamos trabajando en forma articulada, con participación y cobertura de las acciones de resistencia frente a la vulneración de los derechos humanos, las libertades y la dignidad de las personas por parte del Estado español y sus fuerzas represivas. Esta red está conformada por activistas de las plataformas contra los desalojos, de las asambleas barriales del 15M, de activistas por la salud pública, antipatriarcales y que es el tema de la mesa, también integrada por comunicadores, comunicadoras de medios de contrainformación, freelance, que hacen posible la cobertura minuto a minuto de cada una de las acciones. Este movimiento tiene un logro que creo que es maravilloso. Y hace que podamos enfrentar las coberturas a los desalojos, a las marchas y a los scratches con la seguridad casi plena de que podremos comunicar en vivo todo lo que sucede. Denunciar, pedir apoyos y hasta transmitir desde afuera, la puerta de las comisarías, cuando detienen a tantos compañeros y compañeras, hacemos el aguante hasta que salen. Mi evaluación al día de hoy es que hemos logrado grandes victorias a partir de la presión popular y la participación en activismo y comunicación que llevamos adelante. Hay varias modalidades de comunicar lo que va pasando. En principio, un seguimiento minuto a minuto apoyados por los y las streamers, por compas que tuitean en forma permanente desde el lugar de los hechos lo que va sucediendo y nos acercan el material fotográfico. Más tarde llegarán las crónicas, los videos, realizados con un poco más de calma y solo un poco menos de urgencia. Si hablamos en lo particular de Caos en la Red, esta red hace posible, por ejemplo, que siendo yo una de las responsables de cubrir informativamente el Estado español, algunos meses desde allí y otros desde Argentina, pueda proporcionar información fiable y rápida de todo lo que va sucediendo en el momento a unas miles de kilómetros de distancia. Quiero, no obstante, mencionar a qué medios pertenecen tantos compañeras y compañeras. Sé que puedo olvidarme alguno de los medios, pero por lo menos quiero mencionar con los que se trabaja muy claramente las acciones. Y estos son Tercera Información, Periodismo Humano, Mundo Obrero, Toma la Tele, Periodismo Digno y Diagonal, entre otros. Además de compañeros y compañeras freelance y desde luego los y las streamers que tienen un papel preponderante en el desarrollo de las acciones. Cuando he preguntado a compañeras comunicadoras qué piensan acerca de que somos una red, aunque formalmente no nos denominamos de esa manera, me han respondido, y claro que somos una red, y actuamos como tal, una red solidaria de apoyo, de lucha por la vivienda y en nuestro caso, una red por el derecho a la información. Quiero agregar que más allá de los buenos resultados que obtenemos en nuestro trabajo, nada podríamos lograr si no existiera entre todas las personas que día a día nos enfrentamos con situaciones tan duras, tan extremas, una genuina corriente de afecto, camaradería, solidaridad y respeto entre todas y cada una de las que estamos allí. Probable que esta forma de trabajo, esta forma de abordaje de la realidad de las acciones de los movimientos sociales sea muy conocida y practicada por tantos comunicadores y comunicadoras que están hoy aquí. Pero este compartir mi experiencia tiene dos objetivos fundamentales. En principio, rescatar los ejes y a tantas personas que se agruparon a partir del 15M, rebatiendo de esta forma sectores de la izquierda tradicional o personas muy escépticas que dieron por muerto al movimiento desde hace tanto tiempo. Inclusive organizaciones y movimientos que existían previamente, tomaron nuevo impulso a partir del movimiento de indignados e indignadas que sacudió a partir de ese 15 de mayo del 2011 el Estado español. Luego de ese momento, nada fue como antes. Consultaba el sábado pasado en una charla acerca de si había servido para algo tanta ebullición y que luego quedara en la nada. Mi respuesta fue en principio rechazar directamente la aseveración de que quedó en la nada. Eso no es verdad. El 15M tuvo la agudeza, la lucidez de comenzar a trabajar barrialmente, en algunos casos creando asambleas donde no había nada y en otras incorporándose a los movimientos ya existentes que tomaron desde entonces una forma asamblearia. En mi opinión, las multitudinarias manifestaciones de 50 o 100 mil personas en una plaza tienen una función y un impacto importante, pero lo mejor es lo que se genera a mediano y largo plazo. Prefiero yo hoy a 100 personas trabajando en un barrio para comprometerse y comprometer a vecinos y vecinas con cuestiones específicas, con la defensa de sus derechos puntuales, que a 50.000 en una plaza. Es que sabemos que hay que sostener multitudes manifestándose, eso lo sabemos, es muy complicado. Eso siempre pasa, pero el trabajo cotidiano con la gente, con sus necesidades, con sus demandas, es un trabajo constante que opera sobre situaciones puntuales, pero que va generando con el tiempo altos niveles de conciencia. Por otra parte, no quiero dejar pasar esta oportunidad para denunciar el carácter abiertamente represivo y opresivo del Estado español, en tanto lleva adelante políticas de destrucción y violación de los derechos humanos fundamentales y que, como es lógico, se sirve de las fuerzas de seguridad para poder aplicar sus medidas. Quiero denunciar también un retroceso en las conquistas sociales básicas, ya que la Iglesia tiene un fuerte peso en las estructuras de poder en general y en particular en el partido gobernante, que parece ser parte o todo del Opus Dei. El Estado español avanza cada vez más, no solo en la vulneración de derechos de las propias condiciones de vida, con todos los pasos que ya conocemos bien en América Latina, que es cómo se aplican las cruentas políticas neoliberales que es a sangre y fuego, y eso es lo que está sucediendo allá, sino que han agudizado acciones represivas, criminalizantes y persecutorias por parte del Estado y sus policías. Y esto ha venido acompañado con un avance de declaraciones y grupos franquistas, neonazis y de ultraderecha que son avalados y alentados por el Estado español.
Doncs així acabava la intervenció de Diana Cordero en aquesta xarxa nacional de mitjans alternatius. I bueno, doncs us volem deixar amb una xerrada que va fer Pau Llonch, membre de la plataforma d'afectades per la hipoteca de Sabadell, a l'Ateneu Barcelonès el 16 de maig de l'any 2013, a un cicle que es deien els dijous europeus, i es demanaven seguim així l'avenir de les nostres hipoteques. És una veu bastant crítica amb la realitat de les bombolles immobiliàries, en la realitat del dret a l'habitatge i per tant amb la realitat de, per què no, un èxit, una victòria que ha hagut aquesta setmana el bloc d'assalt, que va ser motiu per la solidaritat de 1.000 persones que es van apropar a passar la nit allà amb les persones que estaven ocupant aquesta vivenda de la plataforma d'afectades per la hipoteca. Així doncs, Pau Llonch, des de l'Ateneu Barcelonès, l'avenir de les nostres hipoteques.
Una paraula a en Pau Llonch, que ara hi dirà la seva, certament.
Complicat.
No costis massa el micròfon.
No, vale. A veure, jo volia fer... Bueno, primer de tot, no soc l'Ada Colau, no sé si ho heu vist, però no ho soc. Disculpar-me en el seu nom, ha tingut un compromís d'última hora, com ha comentat, i estava encantada d'estar aquí, i no estaré a la seva alçada, però intentaré fer-ho bé. Jo volia parlar precisament dels temes jurídics vinculats amb la situació del dret a l'habitatge, i en aquest cas de la sentència, i de les limitacions que penso que té el poder judicial i ha tingut fins ara en relació a la problemàtica, i em semblava que era el més interessant. Em segueix semblant el més interessant perquè rebatre els arguments de la banca ja ho hem fet per activa i per passiva, i crec que aquest debat dialèctic o aquest embat que podem tenir ara jo i el senyor representant de la banca pot ser molt efectista, però segurament és molt poc constructiu, perquè jo crec que tothom amb una mica de sentit comú entén que algú que diu que no hi ha hagut rescat bancari és algú que no, o no hi toca ni aguards ni hores o no viu un altre planeta. I per tant no entraré molt a contradir els seus arguments i em centraré en la primera part, que és el que volia fer. Si en cas després hi ha un cert debat i la gent vol participar, ja pues, farem el que faci falta per faltar-nos, no el respecte, sinó els discursos que hem anat mantenint. Només dues coses per tant abans de posar-me en això. Sí, efectivament nosaltres tenim més autoritat moral que una persona que cobra d'una entitat bancària que ha estat rescatada amb diners públics i que ens ha portat a la situació que estem. Jo sí que penso que l'autoritat moral és important i penso que el judici que fa la gent sobre l'autoritat moral que podem tenir nosaltres en relació a l'autoritat moral que té la banca, doncs és substancial. A mi m'interessa entendre i saber per què, malgrat no tenir mitjans, malgrat ser gent senzilla i humil que ve de barris treballadors en la majoria dels casos i són persones afectades que no tenen recursos, han aconseguit fer-se un espai en l'agenda mediàtica d'aquest país i com monstres financers i econòmics com les entitats bancàries estan perdent el discurs o la batalla de l'hegemonia, el discurs polític. Em sembla interessant veure fins a quin punt les plataformes han sigut prou audaces i intel·ligents com per guanyar-vos aquesta batalla I no crec que tingui a veure amb el, que, amb el fet de que nosaltres transmetem coses que no són certes i vosaltres sí, sinó que té a veure precisament amb el que deia abans, amb què estem defensant nosaltres, davant de qui, o sigui, a quins interessos ens estem enfrontant, com ho estem fent, com estem posant en risc fins i tot la nostra salut jurídica, i ens estem arriscant, com explicaré després, perquè l'ADN de la PAN en tots els casos és la desobediència, ho ha estat des del principi, ho és aturar desnonaments, ho és l'obra social de la PA, que explicaré ara, penso que és un de les claus de volta, d'alguna manera, o de les campanyes que més es posaran en boga, i sobre això espero que puguem parlar-ne. És, en general, tota la pràctica de la PA es basa en la desobediència, i això encarna uns riscos des del punt de vista jurídic. Són persones que hem estat denunciades, que hem estat imputades en processos, i això també és el que vull parlar després. M'agradaria parlar-ne amb els companys, especialment amb el Guillem, tota la gent que respecto molt el seu paper, i m'agradaria compartir l'opinió amb ells. Per tant, evidentment, sí, aquesta autoritat moral la tenim i vosaltres no, no passa res, ja la recuperareu, suposo. Segon mite que m'agradaria desmuntar del que has dit tu, que més que mites em sembla, bueno, una cosa surrealista. Vosaltres sempre pinteu a la banca això com si fossin, com si Catalunya Caixa o com si Bankia fossin cooperatives de crèdit, com si fossin tot de pagesos que s'ajunten i posen els seus dipòsits un banc i se'ls van compartint, com si fossin, no sé, com si totes les caixes fossin el COP57 o una cooperativa agrària. I les entitats bancàries, no són això, amb els seus diners no fan això, no tenen només, a part, existeix un fons de garantia de dipòsits, existia abans del rescat bancari i existeix ara. Per tant, ningú en aquest país havia de patir pels seus dipòsits, havien de patir pels seus dipòsits o per les seves inversions, les persones que tenien molts diners, però els dipòsits estan garantits per llei, no? Llavors, per què l'únic argument que teniu és difondre aquesta por a la ciutadania, que si la dació en pagament, que més ha estat calculat, i tu dius que incorporem una memòria econòmica, això s'ha fet, i ho saps perfectament, i la plataforma d'afectes per hipoteca ha demostrat que des d'un punt de vista econòmic, la proposta de dació en pagament retroactiu és completament viable a nivell econòmic i ho ha incorporat en el seu discurs i també a la pàgina web. Et convidem a veure aquesta memòria econòmica i aquests comptes que són completament assumibles. Per tant, bueno, dic que el que estàs dient em sembla molt desfasat i que no té cap sentit, però bueno.
Per tant, no té cap cost.
No, i llavors, el tema de la nacionalització que parles, les entitats bancàries en aquest país, efectivament, moltes s'han nacionalitzat. Quan? Quan han tingut pèrdues. O sigui, la dreta el que està fent és governar pels interessos del gran capital financer, la patronal bancària. Per què? Perquè només quan les entitats tenen pèrdues es nacionalitzen i quan les empreses tenen beneficis es privatitzen. I això és el que està fent la dreta i això és el que vosaltres mai protestareu. Això, que els poders públics regulin d'aquesta manera, això sí que no us importa, no passa res. Ara, quan el poder, deixa'm acabar, i quan acabis, si vols, tenim un debat. Deixa'm-ho dir tot, perquè podria estar aquí. D'acord? Per tant, aquestes entitats bancàries no han estat nacionalitzades perquè el seu exercici després ens beneficiï des d'un punt de vista creditici, perquè, per exemple, els diners d'aquestes entitats bancàries beneficiïn des d'un punt de vista productiu el sistema econòmic d'aquest país, o perquè, per exemple, i això és amb el que vull posar més èmfasi, els milions i milions d'actius amb els que s'han, per exemple, que s'ha constituït el Sareb, el banc dolent, amb diners de tothom, el 45% de diners públics, perquè aquests pisos passin a formar part, per exemple, de bancs públics de lloguer social i ens en podem beneficiar tots, no? Això, per exemple, no és una cosa per la qual servirà el rescat bancari. El rescat bancari ha servit senzillament per això, per salvar-vos els trastos a vosaltres, entens? No beneficia tant res aquest rescat bancari. No és una nacionalització pensada en termes de que els bancs ara serveixin els interessos de la gent o del sistema productiu. Bueno, en relació, insisteixo, jo no tenia, si voleu que sigui sincer, no tenia ni constància que hi havia un representant de la banca a la taula i per tant no havia pensat en absolut en tenir un debat en aquests termes i per tant m'agradaria centrar-me en l'altre tema que em sembla més interessant. Primer de tot, matisar algunes coses que s'han dit en sentit superpositiu i en un altre to totalment diferent, d'acord? No és veritat que aquesta sentència d'alguna manera hagi sigut la primera o un antecedent clar pel qual ara es puguin començar a aturar execucions hipotecàries. Perquè la PA no només ha aturat llançaments, la PA ha aturat execucions hipotecàries a punta pala. O sigui, a part de 600 desnonaments, nosaltres hem aconseguit dacions en pagament i lloguers socials via mobilització i desobediència a milers. I això també és aturar execucions hipotecàries. És a dir, en aquest país, quan abans que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea digués que el procés d'execució hipotecària estava viciat i generava indefensió, fa 6 anys que les plataformes ho estem dient. És a dir, el primer que es diu una persona quan entra per la porta de la plataforma i fa 2 mesos que no paga l'hipoteca i ve plorant i desfeta i no sap què li passarà és, i pregunta, per exemple, jo puc anar a demanar justícia gratuïta i això m'ho solucionarà un advocat? El que li ha transmès la plataforma des del principi és no, no, i no, això malauradament no és un problema jurídic. Això és un problema polític i això només ho solucionaràs lluitant. Com hem aconseguit nosaltres les dacions en pagament als lloguers socials? Plantant-nos a les entitats bancàries, fent acampades, tancant-nos 4 dies, acumulant judicis, acumulant denúncies, i amb això hem aconseguit moltíssimes dacions. Per tant, és un precedent important que s'ha de tenir en compte i que des d'un punt de vista mediàtic ha servit perquè es posés encara més el debat sobre la taula, la sentència del tribunal. Sí, es poden fer passos petits, jo sóc molt pessimista, o sigui, són passos per mi molt petits i ara explicaré per què. Sí, però insisteixo, els que primers que han aturat procediments d'execució hipotecària de forma pràctica i per la política dels fets consumats ha estat la gent organitzada i posant la seva vida o seguretat jurídica com a mínim en risc. Efectivament, una cosa que sí que estic d'acord amb el representant de la banca és que la resposta és política. És a dir, no és una resposta jurídica la que necessitem. Jo crec que alguns jutges, i el Guillem és un exemple, però també n'hi ha hagut algun altre, han tingut posicionaments valents perquè han vist que realment la legislació era pornogràficament injusta i han fet el que han pogut, si es vol. Jo no sóc jurista, per tant, entenc que evidentment sempre amb un paraigües de legalitat, però han fet el que han pogut per estirar al màxim les condicions del dret i de la justícia per remar d'alguna manera en la direcció de solucionar el problema. Però evidentment el problema és polític i no és un problema jurídic. I evidentment el problema és polític perquè ja no és només la dació en pagament retroactiva, ni tampoc, és a dir, no és només el tema dels desnonaments, ni tampoc només el tema del deute. Estem en una situació ara mateix que jo no sé si la gent és conscient. Dedueixo que no gaire. Però hi ha moltíssima gent que no té ni un ingrés. Centenars de milers de persones. Cada vegada més el gruix de persones que venen a la PA de Sabadell, per exemple, que ens ajuntem entre 200 i 300 persones cada setmana, que tenim 50 i 60 casos nous cada setmana, cada dimecres, religiosament, i vam sortir a la 1 de la reunió i vam entrar a les 7, com cada dia. Són persones que ja no tenen cap ingrés. Per tant, aquestes persones, al marge del deute, és l'única cosa que sí que puc estar d'acord amb tu, que és que al marge de que, o sigui, per molt que facin els jutges en aquest país i per molt que estirin, si no es toquen els interessos, i amb això no estic a favor del que dius tu, si no es toquen els interessos de les entitats bancàries, si no s'agafen aquests 4 milions de pisos que estan buits i podrint-se de fàstic i que el Sareb, per exemple, en la majoria dels casos, els ha acumulat per tenir-los podrint-se de fàstic, i en això hi ha un antecedent que és la interlocutòria que vam tenir l'altre dia a Sabadell, que ara explicaré, que és molt interessant, si no s'agafen aquests pisos i es toquen els interessos de les entitats i es posen a disposició de la gent, no tenim solució. És a dir, l'Ajuntament de Sabadell, el consistori de Sabadell, que no crec que sigui molt dubtós de ser considerat un consistori radical i pro-cubà o alguna cosa estranya, ha sortit d'alguna manera públicament amb nosaltres a reconèixer que no poden donar solució a la problemàtica que tenen. És a dir, que no tenen pisos d'emergència, que estan cronificats, insisteixo, perquè repetim això perquè és un exemple important, perquè clar, si ho dic jo, potser sembla que no sé, tinc ganes d'inventar-me un problema. No? Però és que cada vegada tenim més gent que quan va l'assistent... Fixeu-vos, hi ha assistentes socials de la nostra ciutat li han dit als afectats que vagin a la plataforma perquè els ajudin a ocupar. Això ha passat a la nostra ciutat, està passant sistemàticament. És a dir, les administracions no tenen recursos. Les vivendes de protecció oficial s'assignen per recursos que la gent no té. És a dir, a Sabadell, a vivendes municipals de Sabadell, tu si no et cobres més de 700-800 euros no pots ni optar a tenir un pis de protecció oficial. Hi ha gent que no té un duro. I la gent que té i l'altre gran gruix de gent potser té 400 euros, que és el subsidi que està tenint la gent durant 2 anys, etc. El PIRMI, la renda d'inserció, tarden un any a donar-te-la. És a dir, nosaltres estem tenint gent, i que són aquesta gent que estem allotjant en pisos ocupats, i aquí és on entro amb el tema jurídic, perquè si no m'enrotllaria massa, que no tenen cap més opció, que no estan ocupant per capritx, que no estan entrant, com en el cas de l'últim bloc de Sabadell, en el bloc del Sareb, a ocupar amb la seva família, amb tot el que això suposa per famílies que tampoc és que tinguin un recorregut de politització molt important i els sigui molt fàcil entrar en un bloc de pisos ocupat, d'acord? Amb tot el que ha suposat l'estigmatització també d'aquest tipus d'accions al llarg de la història i a l'última dècada. Però és que no tenen més opció, és que l'opció és anar-se'n un pont. És que l'Ajuntament de Sabadell està reconeixent que l'única opció és anar-se'n un pont. I aquí és on casa per mi i on és important replantejar quin és el paper de la justícia. O en quin àmbit aquestes actituds valentes de la justícia hauran de mutar també cap a una altra banda, perquè senyors i senyores, per aquests 40 pisos que nosaltres vam ocupar o vam recuperar, com diem, a l'obra social de la PA, que ja portem 9 blocs recuperats, insisteixo, perquè no tenim més opció, perquè fins i tot gent per qui hem aconseguit la dació en pagament, és a dir, que hem tingut una victòria, si es vol, parcial, aquestes persones al banc li ha dit amb 15 dies has de marxar de casa i no tenien lloc on anar, doncs el que hem fet és recuperar aquests blocs i ocupar-los i que la gent pugui viure allà. Per aquestes accions estem acumulant denúncies nosaltres. I aquestes denúncies, evidentment, les fa la policia, però al final les ha de resoldre un jutge. És a dir, el dia 23 d'aquí poc, el 23 de maig, tenim 2 judicis a Sabadell, un dels quals per aquesta ocupació del bloc de la Sareb, del Banc Dolent, de 40 pisos. I en aquest sentit, evidentment hi ha marge d'interpretació. Fixeu-vos que la propietat, en aquest cas la Sareb, 45% de fons públics, insisteixo, demanava a la jutgessa un desallotjament cautelar. Evidentment tenien molta pressa per recuperar la possessió, havien tingut el bloc 4 anys buit i podrint-se de fàstic, i ara tenien molta pressa per recuperar la possessió i deixar al carrer aquestes 11 famílies que ja hi ha en el bloc i que cada vegada són més. Doncs bé, la jutgessa de Sabadell va fer una interlocutòria, des del nostre punt de vista, que no som juristes, bastant valenta, perquè estaven patint, i no cal que us digui, les famílies, que van esclatar a plorar quan vam saber que la jutgessa us havia fet una interlocutòria valenta i havia dit que no desallotjaria. Per què? Doncs perquè la propietat privada té uns límits, i la propietat privada, en el cas de l'habitatge, té els límits de la funció social que té l'habitatge. I no pot ser que una gent, en aquest cas les entitats bancàries, estiguin acumulant milions i milions de pisos buits i els tinguin tancats. I no pot ser que la Sareb, que és un banc dolent que ha estat, insisteixo, finançat en un 45% de diners públics, estigui passant olímpicament de la funció social d'aquests habitatges mentre gent s'està traient la vida, com ahir a Múrcia, perquè no pot pagar l'habitatge i el desnonen, i es quedin buits aquests pisos sense que exerceixi la seva funció social, i això ho ha dit una jutgessa, no ho he dit jo només. Que a més aquests pisos, quan dic que s'estan podrint, no és una manera alegòrica o exagerada de dir-ho, és que ho ha dit la jutgessa, ha dit hi ha lleis d'urbanisme que s'estan vulnerant perquè hi ha milers i milers i milers de pisos que s'estan deixant d'agradar, que no s'estan pagant les escales, que estan portant problemes de convivència pels barris. En el cas de Sabadell, argumentava directament que s'havien vulnerat lleis d'urbanisme perquè s'havien deixat malmetre. O sigui, nosaltres hem hagut d'anar a arreglar aquests pisos, a més. Per tant, ens trobarem amb un altre, el que vull dir és que ens trobarem amb un altre àmbit en el qual esperem, ja que ens hem topat amb aquest mur que sembla inderrotable del poder polític espanyol, que ha fet que les nostres propostes, que insistim, són de mínims, no tirin endavant i, per tant, no s'han posat les solucions del problema sobre la taula. Per això dic que sóc pessimista. És que ara sembla que perquè tinguem un posicionament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea dient que el procediment era una mica viciat, que insisteixo, fa 7 anys que ho diem, perquè la senyora de Colau suposo que l'heu sentit dir-li alguna vegada, això, o no? Ho dic, ara molt bé, ara ho diu un jutge, però, i està molt bé i té molta més importància, però és que, nois, això és que era evident. O sigui, que una persona et fotin al carrer, que t'envien un burofax a 5 mesos de pagar, de no poder pagar la hipoteca, i que això acabi amb el llançament teu i de la teva família per uns senyors uniformats i armats que et treuen al carrer, et deixen al carrer, i és que això no necessito que m'ho vingui d'un jutge de la Unió Europea, que generi indefensió. O sigui, no sé com dir-ho, per mi per això no és un debat només jurídic, o sigui, és una qüestió política. Bé, doncs, aquest és el paper que sí que jo crec i que penso que els jutges hauran de començar a plantejar-se, que és que si realment la legislació és injusta, no només perquè generi indefensió, una altra cosa que, mira, potser sóc tan radical que al final m'acabo amb algunes coses donant-li la volta, però coincidint amb el representant de la banca, amb algunes coses, que és que no és un problema de clàusules, és que és un problema de que aquests senyors tenen 4 milions de pisos buits. És un problema que els hem d'expropiar. No, quan dic això segurament no estarà tan d'acord amb mi, aquest senyor. Però és un problema que els hi hem d'agafar els pisos ja, que tenen un segon.
Els de la Sareb ja són de l'Estat, ja es poden utilitzar per això.
Sí, però quin és el criteri de la Sareb? El criteri
és un criteri polític.
Sí, és un...
Per tant, és l'Estat que ha de posar els pisos de la Sareb a disposició.
Però és que, escolta'm, aquests pisos... O sigui,
no,
jo flipo,
no la banca, la Sareb.
Jo al·lucino. I deixa'm acabar, perquè estava intentant centrar-me en el tema jurídic i m'agradaria que hi haguéssim preguntes i potser m'estic enrotllant massa. Que una gent que no només ens ha portat a la situació en la qual estem, perquè l'únic problema no ha sigut només concedir crèdits a subjectes que no eren capaços de tornar-lo, sinó que han hagut de ser rescatats amb diners públics. Això vol dir que la seva gestió ha sigut lamentable, no només immoral, sinó que ha sigut lamentable, vingui aquí a dir-nos i a fer judicis morals sobre el que ha de fer els poders públics. El que hauria d'haver fet els poders públics és deixar-vos enfonsar. Enfonsar vull dir que estiguéssiu a l'INEM com està tothom en aquest país. Vull dir, a mi, quan jo em quedo a l'atur, no em ve el papa estat. I els que us passa a la banca i el que us passa o li passen als liberals és que l'estat, quan intenta tocar els seus interessos pel que sigui, criminalitza l'estat, però quan té pèrdues vol que vingui el papa estat a salvar-li el cul. Perquè si Catalunya Caixa no hagués sigut rescatat, que és l'entitat que tu no vens a representar avui però et paga la nòmina, no hagués estat rescatat amb diners públics, no ens trobaríem en aquesta situació si l'Estat hagués sigut valent i hagués dit Catalunya Caixa és meva, però és meva a tots els efectes. Aquests pisos són meus i entren en un parc de lloguer social per 150 euros. I tots aquests senyors que estan vivint i menjant de la teta de Catalunya Caixa, alinem a buscar-se feina com tota la... I això és una actitud valenta. Bé, no sé, insisteixo que es barreja moltes coses. Es barreja el tema polític amb el tema de les entitats bancàries i el tema jurídic. Però sí que penso que és important pensar les limitacions que té el dret i que té la justícia amb aquestes coses. És a dir, fins a quin punt nosaltres hem de seguir estirant, perquè en realitat jo tinc la sensació que al final democràcia i capitalisme són dues coses que es porten molt malament. O sigui, que ja no és una qüestió de com legislem i com regulem. És que si permetem que hi hagi una gent que segueixi apropiant-se de força de treball aliena, de pisos de forma obscena, això no és compatible amb fer efectiu el dret a l'habitatge. I per tant, per mi, és valenta la interlocutoria de l'altre dia en aquest sentit. La senyora jutgessa d'instrucció número 4 de Sabadell diu és que per mi és prioritari que 11 persones el dret a l'habitatge i l'estabilitat d'11 famílies que estan, 40 i pico persones, inclosos nens, que estan en aquest bloc, que no pas el dret que té vostè, senyor Sareb, i bancs en general, per recuperar la possessió. Perquè, clar, hi ha molts drets, però en democràcia col·lisionen. No? Jo no soc jurista, però ho veig claríssimament. Llavors, d'alguna manera, el que veig és que l'atenció perquè els nostres drets socials i més bàsics no es facin efectius i la pressió perquè això no passi, d'alguna manera les entitats bancàries i el capitalisme en general, com a sistema econòmic, sempre ho estiren cap a això, cap a que no es facin efectius. I per tant, d'alguna manera, les limitacions des del punt de vista del poder judicial sempre hi seran i per això nosaltres, per acabar, insisteixo, exigim i seguirem exigint una modificació legislativa de fons i no aquesta que, com molt bé ha explicat el Guillem, és completament insuficient i no va a l'arrel del problema.
Doncs així, anant a l'arrel del problema, una vegada més, una setmana més, Dignitat Rebel, ens despedim fins la pròxima des de l'Ateneu Popular de Ciutat, Salut i Anarquia. Us deixem amb el butlletí sonor 334 del setmanari La Directa.
L'actualitat amb La Directa. Us parlen Ferran Domènech i Sergi Sayago.
Encetem el darrer butlletí sonor de La Directa repassant els titulars de l'edició número 334 del 16 al 22 d'octubre.
Estirant del fil.
L'empresa impulsora del projecte d'emmagatzematge de gas Castor va ser defensada per regidors i organitzacions beneficiades pels seus fons. Escal UGS va gastar milions per finançar l'Ajuntament i entitats de Vinaròs. A més, va signar convenis amb les confraries de pescadors de Vinaròs, Benicarló, Peníscola i Sant Carles de la Ràpita.
D'altra banda, els més de 400 terratrèmols que s'han desencadenat a les Terres de l'Ebre i del Sénia des de mitjans de setembre poden tenir com a principal conseqüència que el magatzem submarí de gas no arribi a funcionar. Els perills de continuar l'activitat del magatzem de gas es fan evidents. El sistema d'emposta pot arribar a generar sismes d'una magnitud entre 5,5 i 7,1 a l'escala de Richter, que es podrien anticipar si es manté el projecte Castor.
Així està el pati.
El Raval trenca el silenci. La mort de l'empresari Juan Andrés Benítez a mans dels Mossos desencadena reaccions en un barri castigat per la precarietat i la repressió social. Van ser 8 els agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana del Comissaria del carrer Nou de la Rambla de Barcelona que van protagonitzar l'escena, que una veïna originària del País Basc qualifica com una de les imatges més dures que ha vist mai en primera persona. Hadisha, una veïna marroquina de prop de 40 anys, ens diu: "Tothom sap què va passar, tothom ho va veure i tothom coneix els Mossos que van actuar. No pot ser que això quedi així." Mentre que Antonio, un altre veí, relata que li van donar una veritable pallissa.
El Casal Tramuntana es va manifestar el passat 12 d'octubre pels carrers de Barcelona. La plataforma organitzadora Som Catalunya, Somos España havia anunciat que no permetria que s'hi lluïssin símbols feixistes, però no es va barrar el pas a grups neofeixistes que, en un escenari on l'espanyolisme era present de forma transversal, van veure una oportunitat única per atraure simpatitzants de la classe mitjana conservadora o de barris obrers de la perifèria. Darrerament, l'espai neofeixista Casal Tramuntana ha experimentat un fort creixement i continua obert al barri del Clot, tot i no tenir llicència d'activitat.
Impressions.
La presència amenaçadora d'Alba Daurada a Grècia i d'altres forces d'extrema dreta arreu d'Europa, amb Plataforma per Catalunya o el Casal Tramuntana com a referents a Catalunya, fan que l'antifeixisme estigui especialment alerta. El clam independentista, a més, ha provocat la mobilització d'alguns grupuscles espanyolistes que van confluir el 12 d'octubre passat a Barcelona. Com s'enfronta a tot això l'antifeixisme organitzat? Quins passos s'han fet i quines estratègies cal seguir d'ara endavant? Coneixem les opinions al respecte de membres d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme i de la Plataforma Antifeixista de Barcelona.
Quaderns d'Illa Crua.
Ja han passat 45 anys des de que Tommy Smith i John Carlos van aixecar els punys a les Olimpíades de Mèxic del 1968, però malgrat el temps continua sent una de les imatges polítiques més fortes de la història. Aquella acció, tot i que ho podia semblar, no va ser el rampell d'un moment d'espontaneïtat, sinó el fruit d'una organització i una lluita prèvies contra el racisme imperat als Estats Units. Fruit d'aquests actes, el debat dins del món de l'esport i concretament dins l'atletisme negre es va estendre per tot tot el país i en tots els àmbits. Fins i tot Martin Luther King es va posicionar a favor del boicot i li va donar el seu suport absolut, ja que es considerava que era una protesta contra el racisme i les injustícies. Poques hores després d'aquest acte de rebeldia, Smith i Carlos van ser expulsats de la Vila Olímpica. Tot i que sovint s'ha dit que es va retirar les medalles als atletes, no va ser així, però l'acció va tenir altres conseqüències. Los Angeles Times va acusar Smith i Carlos de fer una salutació nazi i la revista Time va dir que allò era lleig i fastigós. Carlos i Smith, però, tenien molt clar el que havien fet.
Financera, econòmica, laboral, social... L'habitual llista de qualificatius que ressona a dreta i esquerra per definir el que la sociòloga Sandra Ezquerra titlla de crisi sistemàtica manté invisibilitzat un prefaci de la fallida financera que n'evidencia l'arrel estructural. Així com l'impacte de la crisi de les cures en el precariat femení és una peça del panorama que queda fora del pla d'anàlisi, per Esquerra, transformar l'economia i les relacions de gènere són reptes democràtics que exigeixen una relectura de la crisi sota la lent del feminisme, que inclou la insostenibilitat de la vida entre els atributs de l'esclat. És en aquesta direcció que l'experta en polítiques socials i laborals defensa que comprendre el fons de l'escenari actual passa per incorporar a la narració econòmica les línies escrites fora dels mercats.
L'emprenedoria com a actitud vital transformadora. Compra Com comercialitza productes de cooperatives i d'altres empreses socials. A cavall entre el comerç just, la banca ètica i els productes ecològics, el projecte es troba en una fase de llançament gràcies a la persistència d'un grup d'emprenedores. És un exemple d'emprenedoria social cooperativa perquè, més enllà de generar una activitat nova, vol canviar les relacions comercials vigents. L'emprenedoria tradicionalment vinculada amb els ideals liberals també pot ser transformadora. Hi ha molts projectes d'emprenedors que s'allunyen de l'individualisme i neixen amb una vocació social i cooperativa. Ara aquests projectes tenen un nou espai inspirador, la Starter, que els dotarà d'eines i de sentit.
Roda el món.
Llei contra l'homofòbia, un petit pas endavant i tres passos enrere. A Itàlia, l'aprovació d'una esmena del partit de Mario Monti a la llei contra l'homofòbia posa en peu de guerra la comunitat lesbiana, gai, transexual i bisexual italiana. Tres passos enrere perquè l'esmena preveu que les conductes de les organitzacions de naturalesa política, sindical, cultural, sanitària, d'instrucció, de religió o de culte no constitueixin actes de discriminació. El risc representat en aquesta esmena, que volia tranquil·litzar qui temia que la llei pogués reduir la llibertat d'expressió, és que s'apliqui la circumstància greujant en cas que l'insult a un gai sigui fet per un individu, però no si l'autor és, per exemple, un partit d'ultradreta o una organització ultracatòlica.
La independència i les retallades a Escòcia, la plataforma unionista Better Together, manté l'avantatge en la seva campanya per defensar el vincle amb el Regne Unit. Cal destacar que 82.500 famílies ja han vist reduïdes les prestacions per lloguer dels seus habitatges a tot Escòcia. I també, segons una enquesta de la BBC, prop del 50% de l'electorat votaria en contra de la independència i un 33% ho faria a favor.
A Turquia, les reformes del president Erdogan i els canvis en la legislació destinats a la democratització del país s'obliden de les comunitats alevi i kurda i segueixen criminalitzant l'oposició. La premsa alternativa, a diferència dels principals mitjans de comunicació, ha valorat les noves mesures com oportunistes, mancades de diàleg i totalment insuficients. Canviar-ho tot perquè res no canviï.
Agents dels serveis secrets i soldats de l'exèrcit de la República Federal Alemanya van combatre al costat dels mujahidins contra la Unió Soviètica a la Guerra de l'Afganistan. Els agents dels serveis secrets del BND van actuar d'incògnit fent-se passar per personal humanitari als camps de refugiades que es van muntar al Pakistan.
Expressions.
Pràctiques artístiques a l'era digital, una qüestió d'actitud. Els dies 24 i 25 d'octubre, Barcelona acollirà els Oscars i el Fòrum de Cultura Lliure, dos esdeveniments referents a l'hora de pensar la creació cultural i la intervenció política en l'era digital. Així doncs, Barcelona es convertirà en la ciutat de la cultura compartida, o el que és el mateix, el punt de trobada d'aquella gent que forgem el món amb les nostres pròpies mans.
Entrevistem el mallorquí Joan Alfons Marí. Ell és conreador d'un gènere, la poesia política, que no gaudeix una gran popularitat dins la lírica catalana. Aquest 2013 ens presenta el llibre Manual d'Instruccions, amb el que planteja un poemari èpic i punyent que hibrida Rosselló Porcell i el punk anglès dels 70. La poesia és un martell. Ell afirma que la vaga de docents a les Illes Balears és pura lírica.
Escura Cassoles, responsabilitat editorial i culinària. Coneixem aquest projecte que aposta pel micromecenatge per poder crear un receptari calendari de l'any 2014, que barreja la senzillesa i els productes de proximitat. La iniciativa sorgeix de combinar els interessos en el camp de la gastronomia i la reinvenció professional cap a un projecte editorial original.
L'editorial El Viejo Topo edita l'obra de Rosa Canyadell sota el títol Què passa con la educación?, que com si fos un manual d'instruccions resol molts dels dubtes que generen al voltant del sistema educatiu. L'autora afirma que les reformes redueixen escoles i instituts a mers engranatges del capitalisme.
Indirecta.
Coneixem l'activista pels drets de les dones al Iemen, Bahria Shamshir Ali. Aquesta sociòloga i politòloga actualment forma part de la Comissió pel Diàleg Nacional, que pretén liderar el procés de justícia transicional en un país on la majoria de les víctimes provenen de les atrocitats comeses durant les successives guerres civils i la complexa reunificació entre el nord i el sud. Ella comenta que una part important dels responsables de les atrocitats formen part de l'actual govern del Iemen, i també que primer cal exigir la veritat i després ja anirem cap a la reconciliació.
Tots aquests titulars i molts més a l'edició en paper de la directa, i també podeu seguir-nos a través del web www.directa.cat, on trobareu tots els punts de venda. Aquest butlletí ha estat enregistrat als estudis de Ràdio Manlleu i el podeu escoltar a les freqüències lliures de Ràdio Pica, Ràdio Pinsania, Ràdio Caos, Contrabanda FM i Ràdio ARRC. Us ha parlat Ferran Domènech i un servidor, Sergi Sayau.
L'actualitat amb la directa. www.directa.cat